Amb la implicació que té el cognom Badalló amb la revista Estela, diríem que per vosaltres és un moment trist si s'acaba consumant el fet que l'Estela desapareix.
Sí, evidentment és un fet trist, però quasi és inexorable, perquè al llarg com els temps totes les revistes, jo què t'he d'explicar tu, que neixen, viuen, s'expandeixen i després al final moren. Hi ha altres èpoques com el Nunci, la Tralla, inclús abans de la guerra meu pare m'hi ha parlat del front, que m'han sortit 7 o 8 exemplars i prou, en fi, és el que passa, però bueno, a vegades és llei de vida. Però bueno.
Per què acaba morint Estela?
Si no hi ha renovació total de redacció i no s'hi posa algun implica directament i no se sent un lletre ferit, com era el meu pare, o que tingui li agradi el periodisme, a més els nivells de costos de producció i d'editatge sé que costen més cèntims, i aleshores el fet de l'era digital, una cosa i una altra, el corre... en fi, no solament aquesta revista, sinó altres, moltes altres revistes de caire d'aquí de tot el Bisbat de Girona.
Algú deia aquests dies a la xarxa social que era una revista arcaica i que només la llegien les persones grans.
Bona part de raó, i efectivament, no solament hi ha canvi generacional per l'equip de redacció, sinó per als lectors. Aleshores, clar, els lectors també ja són grans. Jo sóc dels més joves, tinc 56 anys, a punt de fer 57. En fi, i aleshores també, no solament és el canvi de redacció, sinó també el de lectors, també tinc que donar bona part de que efectivament és un pèl arcaica.
Què hi trobes a faltar a la revista actual?
Poder, això que et deia al començament, el que deia abans, que la gent que hi escriu ja s'ha fet gran, i aleshores podria convidria un canvi del nivell d'articulistes o d'articles de fons o així, doncs, tot i que la informació general està bé, com els esports, en fi, notícies del dia, també informacions del paviment de la parròquia, podria amb els articles, quasi sempre els qui escriu fora de la carta al redactor, a la carta als lectors, doncs, els articles de fons, els articles habituals, doncs, hauria d'haver-hi una mica més de canvi de jovent.
El cognom Badalló és, com dèiem, un cognom que ha estat lligat a la revista des del principi, perquè el vostre pare hi va ser un dels més actius en què la revista sortís al carrer.
Sí, a veure, emocionalment és estimada, perquè el meu pare ho havia portat, abans el meu pare el va enredar, entre cometes, en Jaume Marciuaga i Flaquer, també bon amic d'ell personal i de la família, i efectivament hi vam estar implicats totalment amateurs, el meu pare, jo també, ajudant a vegades perquè sortissi un extraordinari de festa major, perquè sortís al carrer abans del dia de festa major, i en fi.
Què recordeu d'aquella etapa, d'aquella època de la revista? Com era en aquells anys? Com sortia?
A veure, sí, però tot ja està, cada, com que sortia cada 15 dies, en aquí al despatx, aquí on estic assegut ara, hi havia tot el consell de redacció. I recordo que jo estava fora, perquè llavors treballàvem fins a les 10 del vespre, venia el consell de redacció, és a dir, el meu pare, hi havia el senyor Campeny, hi havia fins i tot el Francesc Oliver, que a més de ser pintor, un dels germans pintors que també escrivia, després hi havia el meu oncle Josep Maria, i d'altra gent que hi col·laborava, que parlaven de què, com i de quina manera, i discutien què, com hi podia anar. I aleshores feia el que en diéssim, més o menys una mica més que es podia més o menys posar. Llavors, un cop imprès amb les galerades de plom que venien de Barcelona, llavors acabava de compaginar que el meu pare, llavors, me'n recordo que anàvem a l'imprentar-les, amb en Joaquim Marçà, posàvem allò als vespres fins a l'última hora, i després ho deixàvem a punt i llavors ja sortia la impressió.
Quin paper jugava la revista en aquella època? Era una revista influent en la societat calallenca?
No sé si era influent o no t'ho puc dir, això no... Però era ser l'única revista que corria per Calella, clar, qui volia parlar dels esports o volia fer alguna queixa o volia una carta al director, però clar, era l'únic mitjà, mai prou ben dit. Ara hi ha el Twitter, el Facebook, però clar, com dèiem abans, la revista s'ha fet vella tant de lectors com de consell de redacció, i poder sí que és arcaica, i poder sí que ja ha arribat, ja ha complert d'alguna manera la seva funció social, que em penso que tenia, en paraules del meu pare, vull dir, dintre les administracions, dintre el temps de la dictadura, el que es podia i el que es deia i el feia, després posteriorment es va fer el que es va poder, o el que el Consell de Redacció també en el seu dia va poder fer o va creia que havia de fer.
S'escrivia en castellà quan el teu pare formava part del Consell de Redacció? Recordes, veu tenir problemes per implantar el català?
Abans del 77, que jo tenia menys de 21 anys, sé que hi va haver-hi articles en català i en castellà, però s'escrivia meitat i meitat o una mica de català, i a mesura que va anar passant els anys 70 i 80 es va començar també a escriure més quasi totalment en català. Però va ser una cosa progressiva, vull dir...
La parròquia influenciava o intentava influenciar en els continguts de la revista?
Que jo recordi... jo recordo tres directors, que era mossèn Lluís Feixes, mossèn Joan Mollerussa i ara el darrer, el mossèn Josep Puig. Jo no, l'única cosa que... I tots els que jo vaig conèixer del Consell de Redacció abans de la renovació aquesta que hi va haver-hi, penso que era fins al número 1000, tots d'alguna manera, com deia ell, eren de la crosta. Per tant, poca cosa hi havia a dir, i llavors a vegades, quan podien de posar les portades de Setmana Santa o de Nadal, sempre havia semblava clàssic, algunes vegades hi va haver-hi algun que els de Fotofilm, recordo que... sempre hi han col·laborat des dels inicis fins ara, que jo sàpiga. Fèiem això altre, el meu pare a vegades deia, home, no, vols dir que no és massa modern, però també li ficaven, i problemes, pressions, jo no ho recordo.